Reis Eimeric, de Famílies pel Valencià, molt bon dia.
Bon dia.
Reis, tenim la, diguem, documentació per a parlar de lo que es farà demà en esa consulta pel Valencià. Te pareix, Reis, que et vaig llegint el que m'han passat per a jo comunicar-lo i si tu em pots corregir o no de lo que a mi se m'ha passat per a comunicar-li a la ciutadania. A mi me diuen que es vota. Pues a mi me diuen que es vota que les famílies han de manifestar-se a quina de les dues llengües cooficials, si valencià i castellà, volen donar un pes preponderant en l'educació dels fills. Es vota això?
Efectivament.
Sí, sí. I què implica per a l'alumnat? Pues bueno, mos diuen la llengua cooficial que se'ls ensenyarà a llegir i escriure i ens, que s'impartirà a partir del curs que ve la majoria de matèries d'infantil, primària i ESO. Està ahí correcte?
Correcte.
Val. Uh-huh. I com se feia fins ara? Pues fins ara decidia el Consell Escolar. I en general hi havia una única línia i els centres havien de donar almenys el 25% del temps lectiu en castellà, valencià i anglès. En general, el 50% de les classes s'impartien en una llengua oficial i es donaven dues assignatures en les altres dues.
Més o menys, sí.
Val. Com afectarà als centres? Doncs mos diuen que ara les famílies decidiran. El resultat determinarà el nombre d'unitats i cada centre docent i nivell en cada una de les llengües cooficials. Per tant, no limita el centre a una línia, sinó que permet que hi hagi més d'una simultània mentre hi hagi, entrecomillat, demanda suficient.
Sí, correcte.
Que on se votarà? Pues en tots els centres de titularitat pública i privats concertats.
Sí.
Uh-huh. I qui vota? Pues bueno, diu que s'emet un únic vot per alumne matriculat i si hi ha dos vots iguals es computa només un. I en cas de discrepància entre els progenitors o tutors s'anul·larà. I aquesta diferència se judicialitzarà en el cas de pares divorciats i el vot el decidirà el jutge.
Sí, correcte. Uh-huh. No, el jutge, bueno, és el centre educatiu el que té capacitat per a escriure a l'alumne a un grup classe o a un altre, depenent, pues, suposo, de funció, de raons organitzatives del centre, clar.
Uh-huh. Diu cada quan? Només esta vegada. Després les famílies triaran la llengua base en els processos d'admissió, per exemple, en l'accés a l'escola o en el pas de l'alumne a batxiller.
Clar, a veure, és una llei que s'implementa a tots els cursos de manera radical, cosa que no és gens habitual en les lleis d'educació. Normalment les lleis d'ensenyament s'implanten de manera progressiva. S'implanta a tots els cursos i, per tant, totes les famílies estan convocades ara a la consulta. En un futur només hauran de votar aquelles famílies que hagin d'entrar en un centre educatiu nou, és a dir, l'alumnat de 3 anys o l'alumnat de primer d'ESO que accedís per primera vegada a un centre de secundària.
Uh-huh. Com es vota? Pues diu que estrictament per mitjans telemàtics. El portal reclama una clau d'accés i que el progenitor o tutor s'identifique amb el DNI o amb el NIA i el número d'identificació de l'alumne. I el centre educatiu proporcionarà la clau a les persones de nacionalitat estrangera que no tinguin aquests documents d'identificació.
Mm-hmm.
I quina és la pregunta? Diu que és una única pregunta i és quina és la seva preferència sobre la llengua base en l'educació. I hi ha dues opcions excloents, valencià i castellà.
Exacte, sí. Mm-hmm.
Quan tindrà efecte, diu que el pròxim curs 2025-2026 i determinarà la llengua base en els posteriors, durant tota l'etapa educativa no universitària. Per exemple, les famílies de quart de primària voten la llengua cooficial de preferència per a quin, però els de sext votaran la que tindran en primer d'ESO.
Sí. Uh-huh. I això durarà tota l'etapa.
Diu si afectarà el programa de xarxa de llibres. Segons la Conselleria d'Educació, la continuïtat del banc de llibres queda garantida i un canvi de línia d'un any per a un altre només obligaria a desdoblar puntualment alguna assignatura.
Sí, això és el que van dir la setmana passada després de mesos requerint-los una resposta a aquesta qüestió, que era una qüestió que preocupava i molt a moltíssimes famílies valencianes. La setmana passada vam tindre per primera vegada la resposta, van dir que sí, que estava garantit, però he de dir, Susana, que en aquest comunicat que va fer Conselleria es feia especial referència als cursos de primària, però no es feia ninguna referència ni a l'ESO ni al batxillerat, que són 6 anys de l'etapa educativa dels nostres xiquets i les nostres xiquetes, i per tant 6 cursos de llibres de text als quals no s'ha fet cap referència. Anem a creure'ns la paraula del conseller, perquè no tenim motius per a no creure'ns la seva paraula, no? I anem a creure que sí, que estarà garantit. Veurem què passa.
Com es computen els vots? Pues les unitats en valencià i castellà es determinen pels vots en cada nivell, no sobre el cens, i no és necessari un percentatge mínim de participació.
Efectivament, així és.
I com s'aplicarà? Sí.
Suposem que en un curs, per exemple, en el que n'hi ha 40 alumnes matriculats, si finalment només accedissin a la plataforma informàtica 5 d'aquests 40 alumnes, doncs aquests 5 estaran decidint en la llengua vehicular que s'implantarà en aquests cursos.
I com s'aplica el resultat? Pues a partir dels resultats, el centre determinarà les unitats en cada llengua base susceptible de formar-se en cada nivell. És a dir, el pròxim curs, 2025-2026, repartiran l'alumnat en aquestes unitats segons l'elecció votada fins que s'esgoten les vacants.
Efectivament.
En la zona de predomini lingüístic en valencià s'apliquen un percentatge segons la demanda suficients i la mida del centre.
Sí. En escoles en les que només n'hi ha una classe per cada nivell,
sí.
La llengua que s'establirà com a llengua vehicular preferent d'aquest grup és el que votem, és del 50% de la classe. En escoles en les que n'hi hagin 2 classes per cada nivell, per cada curs, pues, com a mínim se requereix que un 25% de l'alumnat trie una llengua perquè n'hi hagin 2 classes, una en valencià i l'altra en castellà. En el cas de escoles o centres en els que n'hi hagin 3 classes per nivell, és un 16,67%. Sí. És a dir, com més classes, com més gran siga una escola, més fàcil serà que es puga crear un grup en la llengua desitjada per les famílies.
Què passa si no vote? Pues que el centre decidirà d'ofici per l'alumne en funció del resultat de la majoria, és a dir, és el centre, no?
Claro. Sí.
I què passa en cas d'empat? Si les dues llengües...
En cas d'empat te refereixes, per exemple, en una sí. escola en la que només n'hi ha una línia
En el cas d'empat, els que ens diuen és si les dues llengües base reben els mateixos vots i hi ha la possibilitat d'una unitat pendent, la balança es decantarà a favor de la que coincidisca amb el predomini lingüístic de la zona on està el centre.
Sí, efectivament, efectivament. En el cas de Vila-real seria el valencià.
No em referís, per exemple, no? Perquè jo m'he quedat un poc en duda. Tu tens un col·legi on hi ha molts nouvinguts, no és la zona o el barri, sinó la ciutat o la població, no? Vale. Què passa si no és la llengua que he triat?
Pues una de dos. O t'aguantes i assumisses la tria que han fet la resta de famílies dels companys, o busques un altre centre educatiu en el que n'hi hagin places vacants en la classe o en el grup de la llengua que a tu t'agradaria anar.
Sí, en este cas entraries en...
Això estem parlant que, pues, que n'hi haurà alumnes que d'alguna manera poden, no només que vagin a poder canviar de companys i de mestre de referència al curs que ve, sinó que fins i tot estem parlant d'alumnes que hauran de canviar d'escola al curs que ve, amb les dificultats d'adaptació que això pot comportar.
El que ens diuen a nosaltres és que traslladen als centres la possibilitat de reorganitzar la plantilla per a desdoblar àrees i matèries a fi de permetre que tot l'alumnat pugui cursar els estudis en la llengua base que tria la família o el tutor.
El que passa, Susana, jo a banda de ser mare i ser membre de Famílies pel Valencià, soc professora de secundària des de fa 17 anys. Per tant, sé alguna coseta sobre organització de centres educatius. I això que ha dit Conselleria, senzillament crec que és impossible de complir. Per una raó, perquè les aules que n'hi ha en un centre educatiu no s'estiren com si foren un xicle. En el centre educatiu on jo treballo se fan classes en l'espai que abans era la cantina. Se fan classes en els espais que abans eren departaments didàctics que s'utilitzaven per a reunir-se els professors i per a guardar materials. Pues això ha desaparegut perquè ara són classes. Aleshores, que s'estiga parlant de desdoblar classes és una qüestió física, és una qüestió d'espai, no és viable. Pel que fa als recursos de professorat, a mi me resulta difícil de creure que es posen més professors per a aconseguir fer això. Primera, perquè no n'hi haurà aules, i segona, perquè no és una característica d'esta conselleria dotar de més professorat als centres educatius. No ho ha sigut fins ara i no crec que ho siga a partir d'ara.
A la pregunta, puc canviar d'idea després? Conselleria diu que sí, que no es faran més consultes, però les famílies podran manifestar una llengua de base preferent diferent en el procés d'admissió de l'alumne a un cicle posterior.
Clar, a veure, jo ara, per exemple, podria votar per al meu fill una llengua i quan el meu fill acabara sisè de primària, en el moment de passar a l'institut, puc triar l'altra, clar, evidentment.
I a la
consulta... Tots i sos anys, no? Clar.
Té la consulta els mateixos efectes en tot el territori? Diu que no, els resultats s'expliquen de manera diferent segons el predomini lingüístic de la comarca o municipi en el que està assentat el centre, d'acord amb la llei 1/2024 que van aprovar l'any passat.
Sí. Sí, així és, clar. No és el mateix la zona de predomini lingüístic valencià que la zona de predomini lingüístic castellà, els pobles que tradicionalment que són pobles castellanoparlants, els pobles de l'interior, no?
I això és... mos ho expliquen, el percentatge del valencià i del castellà, les zones que són. I després una altra pregunta, que és qui i com decideix les assignatures en cada llengua?
A veure, la llei establís que les matemàtiques sí o sí han d'anar en la llengua que siga la llengua base d'aquest grup. És a dir, si estem en un grup en castellà, les matemàtiques obligatòriament hauran de ser en castellà. I al revés, si és un grup en valencià, les matemàtiques obligatòriament hauran de ser en valencià. I s'establix que seran els centres educatius els que decidiran com es farà el repartiment de la resta d'assignatures.
I després...
El que passa és que després del que comentaves abans de xarxa llibre, Susana... T'ho dic perquè una de les... Quan, després de mesos preguntant per la qüestió de xarxa llibres a conselleria, quan finalment van explicar la setmana passada que això estaria garantit, el que van dir és que per a poder garantir xarxa llibres hauria de ser, per a facilitar les coses, les matemàtiques que estiguen en una llengua, pues el medi, el coneixement del medi d'aquest grup que estiga en l'altra llengua. I això pensen que podria facilitar l'organització del banc de llibres. Però això no està escrit en cap lloc, no ho diu en cap llei, no ho diu en l'ordre de consulta, és una solució que es va donant bueno, sobre la marxa, a mesura que van sorgint preocupacions i que van sorgint inquietuds per part de les famílies, van contestant aquest tipus de coses, i és el que et deia abans. Fan referència a això per a l'etapa de primària, però no fan referència a res, ni en l'ESO ni en el batxillerat, perquè, clar, en ESO i en batxillerat ja és posar-se en un número d'assignatures tan elevat que ahir ja no han dit res. Aleshores, per això tot el que estan dient des de Conselleria, jo crec que a nivell pràctic, a nivell organitzatiu, a nivell del dia a dia dels centres educatius, serà un desgavell i serà caòtic.
I a la pregunta, pot alterar el resultat de l'alumnat escolaritzat a mitjà de curs? Pues diu que no, perquè es considera una escolarització sobrevinguda i optar a les vacants a la localitat, prèviament definides en una llengua base o l'altra, és a dir,
clar, que
no afectarà. I
una altra... Si algun xiquet canvia de centre a mitjan curs o canvia de poble perquè se muda la família, el que siga, pues haurà d'anar on queden vacants, clar, lògicament.
I què passa amb l'alumnat amb necessitats especials? Pues ens han dit que no voten els centres d'educació especial, que no voten. Tant en aquest cas com en l'alumnat matriculat en centres ordinaris dins d'unitats específiques per a necessitats especials, es garantirà l'ensenyament en la llengua cooficial del seu àmbit familiar.
Sí, això diu. Clar, això diu i això és... Una altra de les preocupacions que ens genera, i això, bueno, ho vam comentar en l'entrevista anterior, Susana, que és el que passa en l'actualitat, bueno, tots els principis d'inclusió educativa, ens conviden a fer que les classes, que els centres educatius siguin un reflex de la nostra societat, una societat plural, una societat diversa, una societat que atén a la diversitat i que la integra. I què és el que passa amb això? Pues que si el criteri per a distribuir a l'alumnat en grups és el criteri lingüístic, desapareixen aquests principis pedagògics i aquests principis d'inclusió. Què és el que es pot provocar? Pues que tots els alumnes amb necessitats educatives de suport acaben caent en una classe i que en les altres classes no n'hi ha tant ningú.
Claro.
Això pot donar peu a unes desigualtats tan, bueno, tan impressionants que això és una cosa que és insòlita. És insòlita perquè una llei no hauria de vindre a donar peu a desigualtat, hauria de vindre a corregir aquestes desigualtats.
I entonces els pares de xiquets amb necessitats especials no podran elegir?
Sí, clar. De fet, tenen preferència per a triar, per suposat. Tenen preferència per a triar. Però precisament per això...
Claro.
Això pot generar desequilibris importants.
Ja.
Susana, jo t'ha de dir que el professorat ja mos adaptem a lo que n'hi ha. Que si un xiquet no mos entén en valencià, clar, parlem en castellà.
Que sí.
Tot això és que... no caldria ni que ho explicara si tinguérem un poquet de confiança en la faena dels professionals de l'educació, no? Evidentment que si tens un xiquet davant que no t'està entenent, canvies de llengua, traduïsses, li ho fas ensenyes com
claro,
sigui necessari,
claro,
per a que te puga entendre, no? Però això que estem generant és pot donar peu a una monstruositat. Ho dic així de clar.
I així també diuen, bueno, per el que parlava antes del batxillerat, pues dependrà de la demanda de l'alumnat en el procediment d'admissió. I en segon de batxillerat continuarà un curs més com estan.
Sí,
escuetos.
El segon de batxillerat és l'únic curs que de moment no entra en al qual no s'aplica aquesta llei, segon de batxillerat.
I no res, dubtes que la gent ens planteja, no? I sobretot molta por, que almenys és el que ens traslladen, de canvis de polítiques, és el que ens diuen la gent per al carrer, que al final no volen tindre problemes i pensen que pot ser traumàtic per l'educació dels seus fills.
Clar. Mira, jo, Susana, sí que voldria dir una cosa. Esta llei està generant un conflicte fins i tot abans de ser aplicada. Uh-huh. I és que està generant malestar entre famílies, està generant conflictes fins i tot dins de la mateixa família. Jo treballo en adolescents i veig que hi ha adolescents que volen estudiar en una llengua que no és la llengua que volen els seus pares. Són xavals de 14, 15, 16 anys que diuen, però per què no puc triar jo? Però és que mon pare vol que estudie en valencià o que vol que estudie en castellà i jo vull en l'altra llengua, no? Jo crec que és una llei absolutament innecessària que està generant un problema i un conflicte on no n'hi havia problema i no n'hi havia conflicte.
La consulta es farà a partir de demà i serà fins al hasta el 4 de març.
4 de març, sí, efectivament.
De demà a partir de les 9 hasta el 4 de març. No sé, Reyes, ja teniu els números fets vosaltres? Heu fet alguna aposta?
No, és impossible saber els números. Això ho sabrem a partir del 4 de març, quan es tanquen els dies de consulta, pues ja sabrem els resultats. És impossible saber-ho abans. Impossible. Jo crec que això és una opinió personal meua, pense que els resultats pues seran desiguals depenent del centre educatiu o del poble o de la comarca de la que estiguem parlant. Clar. No ho sé, és impossible de saber això, Susana.
Algun tipus de accions de famílies pel valencià que voleu mantindre durant aquest temps de votació?
No, tot el que hem fet, fins ara hem estat fent moltíssimes xerrades informatives, molts materials per xarxes socials, vídeos. Dissabte passat va haver una concentració a Castelló, el dimecres passat va haver concentració a Vila-real, s'ha fet també algunes concentracions de professorat. Tot el que s'havia de fer ja s'ha fet. Ara ja és temps d'obrir període per a la consulta i que les famílies voten, perquè és a lo que estan cridades a votar. Ja està, no, res més. El que no es pot fer, baix del meu punt de vista, és votar una cosa no tenint la informació.
Clar.
El divendres estàvem en una xerrada a Moncofa i una dona xilena, que fa pocs mesos que viu a Moncofa, deia: me preocupan mucho las personas migrantes como yo, porque si yo no me hubiera informado, lo fácil para mí sería elegir castellano para mi hija, porque voy a poder ayudarla con los deberes, porque no soy consciente de las implicaciones que puede tener que mi hija no estudie las dos lenguas del territorio que nos ha acogido y en el que tenemos previsto vivir durante muchos años, ¿no?
Sí.
Claro, pues eso.
En fi, Reyes, gràcies per haver-nos atès. Sé que estem agarrant el temps que tenies de descans perquè a la una tornés a classe, però volíem comentar amb tu el camp rebut de conselleria de la consellera d'Educació en quant al procés perquè les famílies trien la llengua en què volen que els seus fills i filles estudien a l'escola, a l'institut. I volíem raonar si tot això que ens diuen era lo que era la realitat, és dir, des del punt de vista d'una mare i també d'una professora, perquè en tu se dona esta situació, que eres mare i professora. Sí. Gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies, Susana, per comptar amb nosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada, adeu.
Aventura d'una nit mentre plora de ràbia i per amor a un nom inexistent, mentre riuen dins núvols passatgers cada dia més distants com